això. El que passa que també és veritat que la ràdio, llavors, quan es posa en el terreny del podcast, molt sovint ho fa reproduint esquemes i reproduint narratives i reproduint rutines productives pròpies de la ràdio, en lloc d'aprofitar el podcast per experimentar nous llenguatges, noves narratives, per ser molt més atrevida del que és.
Quin percentatge podríem dir que hi ha d'experimentació en el mercat del podcast actualment?
Home, hi ha coses molt interessants, sí? En el món del podcast. Sí, 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 en el món, per exemple, per posar un exemple, en el món de la ficció s'estan fent coses molt interessants perquè és una ficció sonora, s'estan fent projectes de ficció sonora molt ben treballats a nivell sonor, amb un excel·lent disseny sonor, però amb una narrativa que, aprofitant tot el llegat històric, diguem-ho així, del radioteatre, de la radionovel·la, etc., el posa al dia, fa una narrativa del segle XXI molt influïda, abans ho has esmentat, per tot el món de les sèries audiovisuals. Yeah. I és com experimentar a nivell sonor una sèrie audiovisual d'aquestes actuals. Per què? Perquè les persones que estan implicades han sabut això, aprofitar i explotar al màxim les possibilitats de la narrativa sonora, però posada al dia.
O sigui, estem tornant gairebé als orígens de la ràdio. Estem parlant de radioteatre i això podria ser la versió actual del radioteatre o dels serials de la ràdio.
Per exemple, en aquest àmbit, en aquest àmbit sí, i és que... Saps què passa, Jordi? Que mai un mitjà nou acaba amb l'anterior, sinó que els mitjans... Allò nou sempre és molt més comprensible coneixent la història o el llegat del que hi ha al darrere. I amb el podcast passa una mica el mateix, és a dir, coneixent bé o fent un recorregut per la història de la ràdio com a mitjà i per la història dels gèneres sonors, es pot entendre molt millor què està passant avui en dia en el món del podcast i també entendre molt millor què hi ha de nou, què hi ha de posar del dia, però també què hi ha d'innovació en l'àmbit del podcasting.
Mi país ha entrado en DEFCON 2. ¿Saben lo que significa?
Guerra nuclear.
En realidad no. Eso es DEFCON 1. Estamos en el paso previo. Digamos que no tenemos el dedo en el botón, pero hemos puesto el botón en el centro de la mesa.
Ya, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros?
Se nos ha ordenado impedir el paso a cualquiera que intente entrar en el país.
Tenemos un permiso especial. Nos envía el gobierno
español. Sembla que estiguin descrivint la situació actual. Prohibir el pas a qualsevol persona que entri al país.
Això,
bé, aquest és un altre exemple de podcast. No?
Aquest és un podcast excel·lent. És un fragment de Guerra 3, que és una ficció sonora que té diverses temporades. Estem a la tercera temporada. És una producció de Podium Podcast. Tres temporades. Actualment estan a la tercera, diversos episodis cada temporada, i és una ficció sonora d'una gran qualitat, amb uns guions molt ben treballats, amb un disseny sonor excel·lent, amb grans interpretacions, que fa que l'oient o la persona que està escoltant experimenti aquesta sèrie diguem-ne, que en pugui fruir, no? Perquè és tot un gaudi quan l'escoltes, sobretot quan l'escoltes amb auriculars, i vius realment el conflicte. És una sèrie que gira a l'entorn de la hipòtesi d'una història que acaba generant Guerra 3, una tercera guerra mundial, i és espectacular. Hi ha moments brillants, molt brillants.
El públic potencial de podcast és majoritàriament jove, o és un, el podcast és un producte d'ampli espectre que té igual quantitat de consumidors entre una franja o una altra d'edat?
Jo crec que el podcast pot ser un contingut de gran espectre, perquè, com he dit, dona per a molta diversitat, tant de gèneres com temàtica. Però, per exemple, si fem referència a la ràdio, hi ha diversos estudis que posen de manifest la diferència de l'edat mitjana del consumidor de ràdio amb respecte del consumidor de podcast. Estem parlant de 20 anys de diferència tranquil·lament, entre uns i altres. Certament la ràdio té una audiència que va envellint i l'audiència del podcast doncs, té de mitjana almenys uns 20 anys menys que la mitjana de l'audiència de ràdio. Això vol dir que només és gent per a gent jove? No, depèn. I jo que faig classe a la universitat, fins i tot m'he trobat moltes vegades explicant jo o descobrint jo el món del podcasting a molta gent jove, també, no? Per tant, el mite dels nadius digitals també cal relativitzar-ho una mica.
I és un potenciador d'oients de ràdio? Ho dic perquè, com deies tu, hi ha moltes persones joves que fins i tot no escolten ni podcast, i la ràdio ni t'explico, és que la ignoren totalment. Hi ha teories, o he sentit o he llegit frases que diuen no, el podcast és un potenciador de nous oients de ràdio. És així?
Jo no ho tinc tan clar. És a dir, tradicionalment, el pas que hi havia hagut és que l'evolució de l'audiència de radiofònica, doncs la gent jove, començaves escoltant ràdio musical i de la ràdio musical acabaves descobrint la ràdio generalista i seguies sent oient de ràdio. És més un complement o una alternativa, però no crec que sigui un potenciador. Ho seria si les emissores, insisteixo, si la ràdio fos capaç de fer un producte en podcast que no reproduís esquemes, formats i rutines radiofòniques i que a través d'aquest producte molt més experimental i innovador potenciés una marca que llavors permetés que la gent que escoltés el podcast tingués curiositat per la marca, però crec que no es dona el cas.
Bon dia.
Hola, foraster. Què se t'ha perdut per Bad Point?
M'envien de la capital. Sóc el nou xèrif.
Ets el tercer nou xèrif del mes.
En aquest cas és un podcast que et transporta directament a la imatge.
Sí, sí, és un western, això és un western, no?
Sí, no, però a part de la imatge és que té so de pel·lícula.
Sí, 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 és, podria ser un, podria ser un spaghetti western tranquil·lament.
Les veus estan tractades, el so, tot és...
Aquesta gent també és molt, molt interessant i té molt talent. Aquesta és la gent de Verícit Sulfúric i l'he posat a la llista... que vaig suggerir perquè, primera, perquè és un podcast en català, perquè és un podcast de ficció, perquè està molt ben fet, és gent jove, gent amb molt talent, que fa ficció sonora, i a més és una ficció sonora en la qual hi posen un punt d'humor, un punt d'ironia, molt, molt divertit, molt divertit.
Què fa falta per fer un podcast?
Ganes.
I tècnica?
A veure,
tècnicament...
Tècnicament, un podcast, a veure, es pot fer amb material molt econòmic i molt senzill. De fet, hi ha hagut fins i tot podcasts que han tingut molt èxit que estaven fent de forma molt rudimentària. Ara bé, també és cert que l'ecosistema, diguem-ho així, del podcasting ha evolucionat, ha anat evolucionant amb el pas dels anys, i que, diguem-ne, en línies generals, la gent que fa podcast, ja no, fora de la indústria mediàtica, la gent que fa podcast independent, doncs és gent que ha anat prenent consciència i cura de la necessitat d'una qualitat de so, que s'ha anat treballant l'equipament, que ha anat fent incorporacions de nous equipaments i noves eines tècniques, però amb eines molt senzilles i de no gaire cost es pot arribar a fer. Si ho vols anar professionalitzant, doncs llavors doncs, millorant la qualitat del micròfon, utilitzant una taula de so, utilitzant un determinat software d'edició, etc.
Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts a Mossega la Poma. En aquest episodi parlarem amb...
És l'últim que escoltarem.
No podíem parlar de podcasting a casa nostra sense fer referència a Mossega la Poma perquè són pioners. Ens fan podcasting, ho deia el Tomàs Manzanares a l'inici de l'episodi, no? Des de fa molts anys. I a més han tingut molta regularitat, molta constància. Van començar fent podcasting quan el podcast era una cosa molt minoritària i avui que tothom en parla i que el podcast ha assolit la dimensió que té, doncs continuen sent un referent en l'àmbit precisament d'un d'aquells àmbits temàtics que dèiem que és l'àmbit de la tecnologia, no? Que és un món que funciona molt bé en podcast.
Podríem establir quin tipus de podcast és el que més públic té, el que més audiència genera, el que millor finançament acaba tenint?
No, perquè són moltes coses les que esmentes, no? Perquè una cosa és, a més, un podcast independent, que és aquell no associat a cap grup o mitjà de comunicació i que, per tant, doncs, suposa té unes dificultats i suposa un esforç molt gran per acabar generant una comunitat al seu voltant d'audiència que, a més, per exemple, li acabi suposant, si fa un podcast que és de subscripció i que és de contingut exclusiu, que has de subscriure-t'hi i pagues l'oient acaba pagant 3, 5, 6 euros, doncs necessita generar una comunitat de 1.000, 1.400, 1.300, 1.400 persones al voltant, que si et paguen aquesta quantitat et permeten subsistir i tirar endavant aquest podcast, no? Però ho faràs amb unes dificultats que no té un podcast que estigui, diguem-ne, inserit en una plataforma gran, com pot ser Podium, o ja no et dic les que estan emetent en exclusiva a Spotify o Audible, per exemple, no? Dels podcasts més escoltats, doncs, el de Joe Rogan, que li va fer un fitxatge milionari a Spotify, doncs és senzillament ell parlant amb convidats durant hores de forma molt espontània, no? O es fent un salt, per exemple, funciona molt bé Todopoderosos, que és un podcast de tertúlia de quatre personatges molt interessants, que a més ho fan a vegades davant de públic, l'Espacio Telefònic a Madrid. Vull dir que hi ha molts casos de naturalesa molt diversa.
Hi ha un podcast parlant de la ràdio?
A l'hora de fer podcast també, abans m'has preguntat què cal, i t'he dit ganes, no? Però també cal una bona idea, diria. Ja. Perquè ara, com que hi ha molta oferta, és a dir, crec que una cosa que, a part de que tenir aquestes ganes de parlar d'una... Però també cal començar a veure què hi ha en el mercat, no? Quin és el teu forat, què et farà diferent, què et farà singular, no? Quina és la teva gràcia? Hi ha podcasts que parlen de mitjans, però podcasts que parlin només de ràdio, algun hi ha.
Perquè el màrqueting pesa tant en el món del podcast com en els altres mitjans audiovisuals?
Cada vegada més. Sí? Home, en el sentit de que en el moment en què hi rompen aquests gegants que hem anat comentant al llarg d'aquesta estona, doncs tenen unes possibilitats de promocionar i de difondre els podcasts que els interessa promoure,
sí,
que un podcaster independent o una podcaster independent no té, òbviament.
Toni Sellas, moltes gràcies per ser aquí, gràcies per la paciència d'estar aquí suportat gairebé un interrogatori.
Si és per parlar de podcast, de seguida quan vulguis.
I esperem que tant podcast com ràdio continuïn subsistint amb elegància, dignitat i, si pot ser, més qualitat.
Exacte.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu per convidar-me.
Que vagi bé.
A reveure.
Adéu. D'aquí un instant tornem amb el segon bloc de pel·lícules d'hotel, amb Guillem F. Marí. Fins ara.
No hi som per festes.
Amb Jordi Beltrán. Hola, Beltrán. Què tal? Sóc una veu sintètica. Ara el Basté llegirà Els tres porquets. A continuació, Marta Massip ens ofereix La rateta que escombrava l'escaleta. I finalment, algú d'informatius recitarà La vaca cega. Reconcentrat. 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 No hi som per festes. Amb Jordi Beltrán.
Donem la volta al món amb els vins de la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia. Sèptima obra Malbec d'Argentina, Yellowtail Syrah d'Austràlia i Vilao Rouge de França. Sis vins negres internacionals valorats en 80 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aigua Vilajuïga.
A RAC 1, No hi som per festes.
Amb Jordi Beltrán.
Música d'entrada a un hotel per un especial hotels que estem fent avui al No hi som per festes amb Guillem F. Marí, parlant de pel·lícules, ara en aquest segon bloc, en les que hi ha...
Un altre tipus d'hotel, no? Un altre establiment.
Altres qualificacions, que no són les de estrictament hotel, aquí pot haver-hi fondes, motels,
pensions, hostels, no?
Hostels.
Hi ha aquella pel·lícula Hostel de terror.
Hostals, que en diríem aquí,
sí,
no?
Aquests,
la diferència entre hostal i hotel de vegades no queda massa clara.
Sí,
hi ha hostals que són més luxosos que alguns hotels.
Hostal era la nostra pensió de tota la vida, una miqueta, no? Així similars. El hostel aquest més europeu és el youth hostel, no?
El d'estudiants.
El d'estudiants, el de joves, el de... Eurotrips i Eurorails, històries d'aquestes, que bé, la pel·lícula Eli Roth Hostel ho revelava també en clau de terror.
Bé, hem de dir que no apareixeran en aquest programa ni a l'hotel del Resplendor,
l'Overlook, es deia,
o el Fawlty Towers,
Fawlty Towers tampoc,
Fawlty. No posarem Hotel California
tampoc,
però en canvi sí que escoltarem això.
Decide a la senyora marquesa que la cacería la pagaba usted, pero ¿cómo se la ha podido ocurrir?
Y la pago, ¿no? Y pago también el conejo si hace falta.
Sí, claro que lo paga, pero eso no se dice, y menos a la marquesa. Los marqueses, los dueños de la finca, tienen su orgullo y no les gusta que se enteren que se ganan unos duros así. Oficialmente son ellos los que generosamente invitan a unos amigos. ¿Lo entiende usted ahora?
Pero usted no me había dicho nada, ¿eh?
La gente pensará, porque paso hasta la gente va a pensar. Por eso me quedé en Barcelona y la gente está tan ocupada, que hay problema, no pasa nada. No confundo cuatro estrellas con el firmamento, no vale al piso esta jaula de tristeza. El hotel, 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 itis.
Hotel Luz, Hotel Litchis, La cabra mecànica, podríem dir que és un dels clàssics del repertori de La cabra mecànica, per il·lustrar aquest fragment que escoltàvem de l'Escopeta Nacional.
Home, Saza, no? Aquí estava fart ja de pagar, d'estar tot el dia pagant.
Això passava a una... Era una posada?
Sí, vindré a una posada.
La posada aquí seria la fonda?
Sí, i en aquest cas és, podria ser també un parador turístic, no? Perquè ve a ser un castell d'uns marquesos vingut a menys, que el que farà és jugar-lo, tot i que ells, com escoltem en el clip, oficialment són els que fan la caceria, no? I els que inviten a la gent que està allà, no cobren perquè són marquesos, home, només faltaria. Mm-hmm. És una de les moltes coses, no?, d'aquests cops amagats de Berlanga, en una pel·lícula, recordem que el 2021 és l'any Berlanga, perquè és el centenari del seu naixement, per tant, el 21 està dedicat a la figura d'aquest director. Jo, per mi, és el millor director del cinema espanyol i ho tinc claríssim. Sempre que podem, quan venim aquí, fem alguna secció...
Fans de Buñuel, ara s'enfadaran amb
ja, tu, eh? Vale, sí. En tot cas, aquí comença Berlanga una associació amb el Rafael Azcona, són la seva primera pel·lícula junts. Estem parlant de l'any 78, aquesta pel·lícula la tenim a Filmin, i va agradar tant aquesta història boja de diferents personatges a una caseria, a aquesta casa dels marquesos, que sobretot va agradar molt els marquesos.
Clar.
Sobretot el marquès de Leguineche, que era el Luis Escobar, que a vegades tant que van acabar fent dues seqüeles, Patrimoni Nacional i Nacional 3, que seguien l'estela d'aquesta família i que també són una miqueta els diferents moments d'aquella època d'Espanya, no? Al final, aquesta pel·lícula ens situaria en el tardofranquisme, no? I aquella època on comencen els tecnòcrates, on hi ha cert aperturisme i certs ganes de nous negocis, com fa el Saza, que el que vol és això, els porters electrònics, i que el que fa és reunir en aquesta caseria gent important al ministeri per vendre-li la moto al ministre, no? I que li compren a ell, a través d'una llei, no? De llei de conversió dels porters humans, diguéssim, amb els porters electrònics, i que sigui l'empresa del Saza qui la tingui, no? I llavors, a partir d'aquí, tot un lius a faldilles, no? El fill del marquès, que és el López Vázquez...
Berlanga aquí s'hi va aficionar a fer-ho, perquè després en va fer algunes més.
Vamos, todos a la cárcel, també.
Sí.
Al final era com un quadre dels típics personatges del moment, de l'Espanya d'aquell moment, de l'Espanya típica de tota la vida, no? I de, pues, els espavilats, els negocis, i aquesta cosa tan establerta, no? De dir, una cosa són les lleis, una cosa són els governs, en aquest cas una dictadura, però al final els negocis són els que s'entenen entre ells, els que s'arreglen això, tu me coges esto, yo lo otro, te tapo aquí, te tapo allà, no? Una miqueta...
Bueno, com funcionen.
I això, teníem un ull clínic, són pel·lícules que si les veus ara amb coneixement de causa, no? I sabent també l'època que parlen, t'estan explicant moltes coses de com era.
L'afany de vendre,
això no, que no canvia.
Continua sent el mateix, segons com.
Por los trouver, méthode y logique.
El radar, de tafel. En ik toen ik terugkwam, lag hij er niet meer.
Patrick!
Així es deia aquesta cançó. Només el solitari és una cançó d'un grup que es diu The Motels, i vaig pensar que en aquesta categoria era força dient que escoltéssim una cançó d'aquest grup de Califòrnia, que als anys 80 doncs, va tenir certa ressonància en el món de la música pop. Bé, aquesta serveix per il·lustrar...
Aquí un càmping, que us explico. Us faig una mica la punyeta, perquè és una pel·lícula que es diu Patrick, del 2019, que no la trobareu enlloc ara mateix, que també podeu veure el Festival de Sitges del 2019, precisament, que és el que té, no?, que pots veure pel·lícules de diferents països, sí, que algunes, malauradament, no arriben, no?, comercialment. I aquí una pel·lícula belga-flamenca-neerlandesa, una coproducció... que ens parla aquest noi del títol, Patrick, que ell és l'encarregat, o el fill dels encarregats, d'un càmping de bungalows nudista, on tots els hostes estan despullats tota la pel·lícula.
Tota la pel·lícula
despullats. Tota la pel·lícula despullats, i ell va despullat, però amb una camisa. I el seu pare es mor. I ell és una miqueta un personatge socialment reclòs, no? Una persona d'aquestes que li costa relacionar-se amb els altres, molt solitari, li agrada molt l'ebanisteria, i ho té tot molt ordenat. I veu que... un martell de la mida, doncs si té martells de la mida 15 al 6, el 12 per dir alguna cosa, ha desaparegut. I ha aquell forat, la seva parell perfecta de martells, buit, perquè no està el seu martell. I és a dir que tota la pel·lícula busca qui ha sigut, qui li ha robat el martell, degenerant, la pel·lícula es va passant a Sitges, per tant, ja us podeu imaginar que també va degenerant cap a una via violenta, sanguinària.
Gore?
No hipergore, però sí bastant sanguinària, però també amb molta comèdia. Són una comèdia molt dels països frugals, aquest estil molt europeu de comèdia d'incomoditat social, de vergonyes alienes, no? Una cosa molt potestat, no? Quan ho veiem en aquest tipus de pel·lícules, d'aquesta cultura, i on aquesta incomoditat de veure's completament nus constantment es va allargant una pel·lícula que té els seus moments divertits i que val la pena tant de veure si algun dia alguna plataforma ho recupera, aquesta pel·lícula dels Països Baixos, que ens plantejava això, ja que buscant diferents establiments era com ideal, no? Un càmping de bungalows i a sobre nudista. Jo imagino que existeixen.
Home...
campaments nudistes. Jo encara no he anat a cap... No sé si...
No arribava un punt que t'enganxaves a veure tothom... No?
Però, a una banda, és com... està bé veure cossos diferents, no? Perquè també, si això fos una pel·lícula de Hollywood, serien tots cossos, però aquí estem parlant de gent de totes les edats, yeah, d'aspectes...
No, ho dic perquè el fet d'actuar, segons com, la manera de vestir,
clar, i tot també.
Això ajuda força, clar, totalment nu, segons com, la valoració de la interpretació, no sé,
però tot això,
no?
Tenies diferents tipus de personatges que tenien cadascú la seva coseta, no? I anaves veient els dominis que tenen uns a altres, com ell és una miqueta, tothom arriu d'ell, no el prenen seriosament mai, perquè és el noi senzill que sempre l'han utilitzat per llavors també té un lío amb una de les dones del campament, que el seu marit és com el líder dels que venen cada estiu. Bé, vas veient aquest món, tot i que és veritat que no tens el factor del disseny de vestuari, però també els cossos
no
també
importa,
parlen.
Al final no importa. You're just a man.
A partir de ahora, todas las visitas tienen que pasar por el mostrador de recepción. ¿Entendido?
¿Qué?
Si tienes visitas, tienen que registrarse en recepción.
Pero, tío, ¿de qué cojones vas?
Ya me has oído.
Vuelve adentro, Mooney.
Cuando digo que se registren, me refiero a darme el carnet. Tienen que darme el carnet a mí abajo, en el despacho.
No puedes hacerlo, no puedes prohibirme tener invitados. ¿Qué te autoriza?
¿Qué me autoriza? Mi puesto de trabajo, el puesto de gerente.
The Stones posant música a una escena, la cançó es diu Memory Motel i és del disc Black and Blue dels Rolling Stones, memorable perquè va coincidir també amb un dels concerts dels Stones a la ciutat de Barcelona, però serveix per il·lustrar una pel·lícula que jo quan la vaig veure vaig dir, hosti, que bona que és, no?
És molt bona. The Florida Project, 2018, la tenim a Amazon Prime Video, Sean Baker és el director i és una pel·lícula que ens explica una miqueta, seria la cara B del somni americà, perquè de fet tot és un motel que és la cara B de Disney World, no? A la part de Florida on està Disney World, veiem que als voltants tot està ple d'hotels, una mica tipus l'Excalibur que us deia a Las Vegas, hotels, motels, en aquest cas una mica cutres, que busquen enganyar aquests o aquesta gent que arriba a Disney World i no té hotel perquè tot està ple, doncs repescar una miqueta, no? Són com voltors de les restes, no? Del que sobra del que mastega de Disney World i Walt Disney, i que en aquest cas són també un lloc que recull molta gent als Estats Units que no pot viure en pisos,
yeah,
i que fa allò de viure en un hotel per llarga estança, no? Un motel. Ho hem anat veient dintre els sistemes dels motels a les pel·lícules, és allò de que pots pagar i estar un mes, dos mesos, i
sí,
si poden pagar, no? Perquè també anem veient a la pel·lícula el personatge del Willem Dafoe, que és el de fet és l'únic actor professional de la pel·lícula, la resta són tots actors no professionals,
no sé.
I el veient com el superintendente, una mica, no? El gerent d'un motel on ha de lidiar, en aquest cas, sobretot amb una nena que viu allà amb la seva mare, que una mare que té problemes de drogues, que també està en la prostitució i que, per tant, no està molt per la filla, i la filla s'inventa una mica un món de jocs i d'aventures i treballaries en el món del motel, no? I una miqueta s'estableix un vincle emotiu molt fort entre aquest gerent, el Willem Dafoe, que està increïble, i va ser la seva primera nominació als Oscars, imagineu, fins al 2018.
No, és que no el van nominar. Feia molt bé, estava molt
bé. I és realment magnífic. Pel·lícula dura i pel·lícula que reflecteix molt bé el món aquest dels motels, un concepte molt nord-americà, és una icona a Nord-Amèrica, juntament amb la Ruta 66, podríem dir, és, al final, hotel i motor, és d'on ve la paraula motel, són hotels per motor, són hotels per motoristes, per viatgers, per camioners, amb aquest disseny que hem vist sempre, no? Aparcar el cotxe, i ja tens al costat l'habitació, habitacions baixes, habitacions
passadissos, que accedeixes, diguéssim, a l'aparcament o a la part central de tota...
Preus molt barats, perquè al final el servei és mínim, no? I a vegades també hi ha motels i motels, òbviament,
també.
Però també trobes cadascun. Si té màquina de gel, ja pots estar content, no? És una lletra...
Potser té la màquina de gel, però no funciona.
Que també.
Només surt un glaçó.
Sí.
Aquesta també podria ser. Tancarem aquest bloc de pel·lícules amb establiments paral·lels als hotels amb aquesta pel·lícula.
No te vas a aburrir porque he contratado el servicio completo para ti. Vas a tener masajes, sauna y reconocimiento médico todos los días.
A mi edad, ponerse en forma es una pérdida de tiempo. ¿Has hecho pis hoy?
4 gotas. ¿Y tú?
Igual, más o menos.
¿Más o menos?
Menos.
Este sitio parece muy bueno para relajarse.
Aquí solo puedes relajar.
There's a smile with a wishing well, I wish that we were there together.
Escolti, Peggy Lee, aquest Small Hotel, perquè crec que era dient amb l'edat dels dos protagonistes d'aquesta pel·lícula que ara comentem, que es deia Youth.
La joventut, la jovenetza,
sí.
Paolo Sorrentino, 2015, la pel·lícula que dirigeix el director italià després de La gran bellesa,
sí.
Pel·lícula que catapulta tot el món, no? I que crea, en ell mateix, és la primera pel·lícula que fa amb un estil similar, abans Il Divo també tenia una cosa similar, però és la gran bellesa és la pel·lícula que estableix l'estil Sorrentino, i La joventut o Youth és la pel·lícula amb la que ho confirma, no? I és aquest estil, és molt Fellini, és molt deixeble de Fellini, tal qual.
Ho sembla, sí.
I molt lligat amb aquesta cosa tan italiana de la decadència d'una societat opulent que s'està morint per vella, no? I clar, el personatge d'un ancià com és el Michael Caine, que era un gran home, un director d'orquestra que ja està jubiladíssim, és com molt adient per al tipus de retrats que sempre fa el Sorrentino, que mescla aquesta mirada decadent o crepuscular amb certa modernitat, com ho diria, un kitsch, no? Amb els jocs que fa sempre la música, de il·luminació molt barroca, càmeres lentes molt estiloses, contrastos brutals, i en aquest cas un balneari on acostuma a anar habitualment a aquest personatge del Michael Caine, que rep una oferta per sortir de la jubilació i actuar per la reina d'Anglaterra i el seu marit, i que no s'acaba de... no està molt content i no vol fer-ho, no? I el veiem que ha deixat la música, només composa i dirigeix amb petites coses com embolcalls de dolços i va fent sorolls, o els sorolls que es va trobant per al bosc, i és gran amic del Harvey Keitel, que és un director de cinema, que està intentant escriure allò, la seva última gran pel·lícula, el seu testament fílmic, i a partir d'aquí, converses com escoltàvem sobre la pròstata, no? I què tal,
sí,
vas al lavabo, o veure una miqueta un panorama de gent d'aquest balneari brutal, no? Que per una banda tens el Diego Maradona, una espècie de Diego Maradona que va pululant per allà amb una màquina d'oxigen, un actor de Hollywood que està intentant fer recerca i que acaba disfressat de Hitler. És una de les coses que es troba el Sorrentino del Barret.
T'ho pregunto com a jove. Són pel·lícules que interessen al públic jove? Ho dic
sí,
perquè,
a partir clar, de Gran Bellesa sí, eh?
Sí?
Segurament, clar.
Perquè centres molt en uns personatges sí, d'una edat determinada clar, i amb uns tics determinats.
Que miren al no? passat, no?, de la vida sí. i que tiren cap enrere. Però sí, perquè jo crec que té una estètica tan moderna, sovint el Sorrentino, que encaixa molt bé. Ho hem vist també en la sèrie de Young Pope, no? Sap trobar aquestes institucions una mica decrèpites, no? I per tant el Vaticà també era perfecte per aquest tema, i ho porta cap a un món modern, a l'hora de posar-li música, posar-li llum, color, que és atractiu. Tot i que és cert que molta gent va sortir decebuda d'aquesta pel·lícula, comparada amb
sí,
la Gran Bellesa.
Sí, és el que et volia dir.
I jo crec que d'aquí venia una queta també aquests temes més complicats d'una pel·lícula que, tot i ser molt maca de veure, és dura a nivell emotiu, no?, i el que ens està explicant.
Perquè Sorrentino creus que serà d'aquells directors que no podrà superar mai l'impacte que va crear amb la Gran Bellesa?
És possible, eh? Jo crec que hauria de tornar a coses més fosques que feia a l'inici i potser oblidar-se una miqueta d'aquest estil. És que està tan paradigmàtic l'estil que ha creat que és com una marca en si mateixa, no?, i a vegades és difícil perquè com més ho repeteixes, més vols tornar a l'original, no?, i tothom sempre recorrerà aquella gran debilitat que ens va enamorar tots.
Aquí apagarem la llum d'aquest segon bloc del Noi Som per Festes d'avui per donar pas a la informació. L'actualitat sempre present a la ràdio. Fins ara.
Noi Som per Festes. Amb Jordi Bertran. Què tal?
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són les 10. Un policia ha mort avui en un atac al Capitoli dels Estats Units. Un home l'ha atropellat, a ell i a un altre agent que custodiava l'edifici després d'embestir una de les tanques que blinda el Congrés. La policia ha batut l'autor dels fets, que havia amenaçat els agents amb un ganivet i que ha acabat morint a l'hospital. En el moment de l'atac no hi havia representants polítics al seu interior. La policia creu que no es tracta d'un atac terrorista. El Capitoli, recordem-ho, té una forta seguretat des del 6 de gener, quan seguidors de l'expresident Donald Trump van assaltar l'edifici. L'acció va acabar amb 5 persones mortes, una de les quals també era un policia. A Catalunya, la campanya de vacunació contra el coronavirus ha rebut aire fresc avui amb l'arribada de les 168.000 dosis d'AstraZeneca. Salut va posar més de 100.000 dosis a partir de demà i durant 5 dies el col·lectiu de 60 a 65 anys. Només cal demanar hora i lloc al web Vacuna Covid, de les que, hores d'ara, encara quedin disponibles de places. Ho ha explicat des del Servei Català de la Salut, Sara Manjón.
Hem prioritzat les persones de risc amb l'enviament de SMS. Actualment hi ha 75.000 pels pròxims dies amb la remesa d'AstraZeneca i queden per omplir més de 38.000 posicions per poder-se vacunar.
A finals de mes també han d'arribar les vacunes de Janssen. Dilluns arribaran a Espanya 1.200.000 vacunes de Pfizer que repartiran a totes les comunitats autònomes. La costa s'ha omplert de visitants aquest divendres sant, empesos pel bon temps. A Coma-ruga, al Vendrell, per exemple, s'han vist molts visitants que han aprofitat per trepitjar la sorra i també per dinar. Pepe Sánchez, propietari del restaurant Casa Pepe de la zona, assegura que la gent tenia moltes ganes de desconnectar de la pandèmia.
La gent té ganes de sortir i és una cosa sorda el passeig de l'Ajuntament, que també hem agafat i amb les mides, però la gent té moltes ganes de sortir, de gastar, de reunir-se. Taules de 12, però són 4 taules de 4, però en definitiva la gent tenim moltes ganes de xerrar i fer un dinar, no?
A Calafell, a Sitges i a Castelldefels també s'ha vist molta gent passejant pel passeig marítim, així com també a les terrasses de bars i restaurants que estaven plenes. El conductor d'un cotxe ha mort aquesta tarda després de xocar frontalment amb un altre Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. Ha quedat ferit greu i ha mort a l'hospital. A l'altre vehicle hi viatjava un home que ha quedat ferit lleu. És el primer mort aquestes vacances de Setmana Santa a les carreteres. Per ara es desconeixen les causes de l'accident que ha obligat a tallar totalment la via. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes. I ara els esports amb Miquel Agut.
El Barça de bàsquet ha guanyat a la pista del Fenerbahçe per 73-82 i s'ha assegurat el primer lloc a la fase regular de l'Eurolliga. Kyle Kurich amb 16 punts i Brandon Davis amb 13 i 10 rebots han estat els jugadors més valuosos de l'equip blaugrana. Els primers minuts del tercer quart s'està jugant el Madrid 41, Olympiacos 32. També hi ha partits en joc a les lligues masculines de primera i segona divisió de futbol. A primera, als instants inicials de la segona part, Llevant 0, Osca 1, gol de Rafa Mir. Amb aquesta victòria, els aragonesos deixarien de ser cues en detriment de l'Alavés, però no sortirien del descens. També juguen els primers minuts de la segona part en l'únic partit de segona en joc. Almeria 0, Rayo Vallecano 0. Per la seva banda, el Barça d'en Bol ha encarrilat l'accés als quarts de final de la Lliga de Campions amb la victòria al partit d'anada contra l'Elbero Noruec per 25-37. Tot i que els de Xavi Pasqual han exercit com a visitants, el partit s'ha jugat al Palau Blaugrana amb la presència de 686 espectadors i l'australià de Ducati Jack Miller ha fet el millor temps dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Doha. Aleix Espargaró, amb una Aprilia, ha estat el primer català amb un sisè lloc.
I el temps, la nit serà freda, amb moltes temperatures d'entre 5 i 11 graus, però demà s'espera de nou un dia primaveral. Al matí amb més sol i a la tarda amb alguns xàfecs entre les comarques d'interiors de Girona i de Barcelona. I també al Pirineu de Lleida. A la tarda també bufarà la tramuntana, que es mantindrà diumenge al matí. Entre diumenge i dilluns, això sí, baixaran les temperatures, però predominarà el sol.
Noi som per festes, amb Jordi Beltrán.
En aquests moments sembla que, no m'atreviria a dir que més que mai, però sí que força sovint, recorrem a la memòria per tal de recordar com eren les coses fa un temps. Ja no dic d'abans de la pandèmia, sinó en molts casos també de fa molts anys. Aquest seria el cas d'un llibre que es diu... Bé, jo n'hi dic llibre, no sé si ara, parlant amb l'autor, ell tindrà una altra definició, que es diu La meva ex-Barcelona, i que ha escrit una persona vinculada al món de la publicitat, que ha estat treballant i treballa encara en publicitat, que ha publicat relats eròtics a diferents publicacions que tocaven el tema, diguéssim, Penthouse, Playboy i d'altres, i que és l'autor d'aquesta meva ex-Barcelona. Josep Roca, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Hem de dir que aquest llibre, no sé si dir-ne llibre o opuscle, de fet són 68 pàgines amb paràgrafs de lletra, diguéssim, que es pot llegir, i que és una manera de fer memòria que jo no la recordava, crec que sí que hi ha algun referent, i que és a base d'enumerar records. O sigui, què és el que va portar a Josep Roca a dir jo vull fer aquest llibre?
Aquest llibre, la fórmula per entendre'ns d'aquest del recordo, no és meva ni molt menys, tant de bo se m'hagués ocorregut a mi, també ho va dir això el George Perec, però originalment la fórmula és d'un nord-americà que es deia Joy Brenard, que era un personatge, que era un artista i un escriptor, i va escriure un llibre sobre les seves memòries d'infantesa i després va retratar també l'Amèrica dels anys 70, que es deia I Remember. Tres anys després, el 78, George Perec va fer Els Genes Sobians. I després, a partir d'aquí, s'han fet altres versions i la idea surt d'un dinar amb en Joan de Sagarra, que li vaig dir, volia fer un llibre de Barcelona dels 80. I dic, però no vull explicar batalletes, ni vull explicar les coses que em van passar a mi directament, sinó fer com un compilatori del que va ser. I em diu, escriu un Genes Sobians. I aquest és l'origen del llibre.
Has calculat, o tens ja comptats, quants records has acumulat o quants records estan en aquest llibre?
La veritat, no els he comptat, però jo em fa l'efecte que estan entre els 380 i 400 records.
Déu-n'hi-do. Hem de dir que el llibre està molt circumscrit a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, com indica el títol. Suposo que hi ha gent que dirà, això és un llibre de memòries, això què és exactament? Jo volia posar-li el subtítol de La meva ex-Barcelona, recordatori de Josep Roca, perquè cada un dels paràgrafs que hi ha en aquest llibre, cada un d'ells comença amb recordo. I el primer que recorda és que va escoltar Give Me the Night per primera vegada en un sofà de 98 octanos, que era un bar de Barcelona, amb la Magda. Jo al Josep li he demanat que en gravi una sèrie de 10 records. Jo n'he escollit 8, perquè com parlem dels 80, dic, doncs mira, 8 és ideal. Me'ls va enviar per missatge de veu de WhatsApp. I mira, començarem ara a recordar el primer que vas gravar.
Recordo que el local més divertit era el següent al que anava. Give me the night.
aquest record jo li he posat les músiques que he detectat que apareixen en aquest llibre, i la primera, com deia, és aquesta Gimme the Night de George Benson, que et recorda a un bar que es deia 98 Octanos.
Efectivament, és així, però aquesta cançó, que va ser allà la primera vegada que la vaig escoltar, potser l'havia escoltat abans a la ràdio, però un dia en un local la vaig escoltar allà, diu moltes coses. Aquest Dame la Noche, que era aquesta Barcelona, no?, que en aquells moments sorgia i em va enviar aquí, però després l'he sentit, penso que l'han posat a tots els locals que apareixen al llibre.
Ja. Escolta'm, es pot deduir que aquest és un llibre nostàlgic de la joventut? Es pot deduir que és un llibre que en certa manera en recull records, no diré de molta gent, però sí d'una part dels que vivien la nit i els hi anava, i suposo que en molts casos encara els hi va la juerga, la farra. També jo diria que llegint tots aquests recordos que tu inclous en aquest La meva ex-Barcelona, acabes tenint una mica la sensació dels que van viure als anys 80 de que és com una oda a l'era daurada del negoci publicitari. O sigui, en aquell moment la publicitat era era el negoci del segle, i tothom que treballava en publicitat tenia una vida de figura de Hollywood, gairebé, no?
El món de la publicitat d'aquells anys, que tot just començava, a mi realment em va obrir els ulls el que estava passant en aquella ciutat. Evidentment el llibre té un format molt publicitari, perquè no deixa de ser un mapa, no?, dels bars, dels clubs, dels restaurants, dels dissenys, de les publicacions i de les botigues, i també de persones i personatges que en aquell moment vivien a Barcelona i van fer una ciutat absolutament efervescent, creativa i al mateix temps també canalla.
De tota manera, vols dir que abans de la pandèmia, vull dir, des de la pandèmia tot ha canviat i tot és un altre món, però abans de la pandèmia vols dir que no hi havia una generació i gent que també s'ho passava tan bé com figura que s'ho passava la gent que va viure l'efervescència aquesta de la que parlaves dels anys 80?
Sens dubte sí. El que passa és que per això el llibre tenia aquest títol de La meva ex-Barcelona, perquè aquest títol, d'alguna manera, el que vol reflectir és que va ser una relació que jo vaig tenir amb aquesta ciutat creativa i efervescent, com et deia, i era una ciutat que era admirada a París, a Londres, a Milà, a Nova York, que va formar part de mi, que la vaig gaudir, que quan tu viatjaves et preguntaven d'on ets i tu deies amb orgull i la boca gran de Barcelona, i que després, passats uns anys, i passats també, no els anys de Barcelona, sinó els anys de la gent que apareix al llibre i dels meus propis, per incompatibilitat de caràcters i de mutu cor, doncs ens vam separar i cadascú va anar pel seu costat. Però que vull dir que Barcelona no ha deixat de tenir la seva vida. El que passa és que potser en aquell moment era anys de joventut i era una cosa que jo personalment no l'havia vist mai i no l'he tornat a veure.
Recordo la llarga cua per entrar a l'estudi 54.
La cançó que escoltem és Street Life i pertany a un recordo que l'Elvira cada nit ballava Street Life de Randy Crawford abans de sortir de casa. Just abans d'aquest recordo hi ha un altre recordo que diu: recordo el cordó de vellut d'estudi 54, les pluges de confeti i de globus, les gogós ballant en gàbies, el High Energy, Raúl Orellana i la Vicenta. Clar, aquí hi ha, com deia, una part de la població, no sé si massa nombrosa, que de cop, sentint o llegint aquest recordo, pum, se'n va directament a alguna nit que va passar a l'estudi 54 quan estava obert a la ciutat de Barcelona. Com vas arribar a recopilar tots aquests recordatoris i com ho feies? T'ho apuntaves? És més, hi ha persones que apareixen aquí que creus que, segons com els hi pot dir, per què surto jo en aquest llibre?
Home, a veure, els records els van recopilar en un exercici important de memòria. Va dir gent que feia temps que no veia i ens vam tornar a veure, i vam tenir xerrades com ara Alicia Andaluz, que va ser un dels, diguem, de les persones més importants de la nit de Barcelona. Vaig parlar amb gent de publicitat que quan ja havia començat, que feia temps que no veia. Vaig parlar amb Pilar Passamontes, que era una, i segueix sent, diguem, una persona important dintre del que és el tema de la moda de Barcelona, i bàsicament és un exercici que vaig fer durant la pandèmia de records per dir, sí, me'n recordo, però potser és perquè ho vam viure tan intensament que és difícil que es borressi. Aleshores, allò que em preguntaves de dir, bueno, per què surto o no surto, és el que dic a gent que vaig conèixer, que vaig tractar, o simplement em vaig creuar alguna vegada amb alguns dels molts jocs que surten aquí al llibre. La idea era, no els meus records, sinó el que vaig veure amb la gent que vaig tractar i amb la gent que ha començat a llegir el llibre, és que els generen els seus records, també. És a dir, aquests són els meus, i la idea del llibre és, genero aquests records, que són meus, perquè tothom que va viure en aquells moments també pogués recordar altres coses que no tenen res a veure amb el que jo explico, però que sí que hi eren en aquell moment, en aquells llocs. I això també m'agradaria que la gent que no ho va viure pues, també veiés que aquesta ciutat va ser alguna cosa important en aquells anys.
Recordo les noies en sostenidor d'encaix i texans i el gronxador a la pista d'estudi Ono.
Realment una de les imatges, crec jo, més representatives, si més no, de la primera part dels 80 era aquesta cançó, precisament perquè el clip era com Sodoma i Gomorra concentrada en una discoteca. No sé si Estudio Uno era igual o no, però hi ha un aspecte que jo crec que sí que potser podria resumir també el llibre, i és que recordo que quan em vas parlar de que em volies passar el llibre perquè el llegís i ho comentéssim, em vas dir, és molt superficial. I recordo que vas dir, bueno, és que els 80 ja eren molt superficials. No ho eren? O sigui, no és l'època en què més es valorava l'estètica, les modes. Recordo aquelles espatlleres, aquelles ombreres amples, les que portaven la gent de Mecano, etc. Era molt superficial. No tens aquest regust que era una cosa que interessava només allò, el look, la imatge que donaves?
Havia molta frivolitat, que penso que formava part de la diversió. A la introducció que va fer Alicia Balús hi ha una frase que deixa bastant clar, que deia, diu, la gent, de fet, quasi no ens vestíem per sortir de nit, no ens disfressàvem, saps? I era com un circ, una exhibició, era el ver i dejarse ver, que es deia. Era així, no tinc cap dubte de que era una frivolitat, i si ens remetem, per exemple, a Bret Easton Ellis, quan parla American Psycho, salvant totes les diferències, òbviament, veiem que també els 80 van ser uns anys frívols.
Recordo que Toni Miró em va atendre al groc del carrer Montaner.
Estem il·lustrant recordos del Josep Roca i el seu llibre La meva ex-Barcelona amb músiques que apareixen citades en aquest llibre. Els Smiths, on et transporten a tu?
Els Smiths em transporten a dos records molt personals, però també molt divertits. Un, diguem, més presencial, que va ser quan vaig veure el concert dels Smiths a l'estudi 54, a la primera planta, al costat de la taula de mescles. I ens movíem cap a un costat i cap a l'altre, i els tècnics que havia d'allà deien, intenteu no moure-vos tant. I després, al carrer Sant Pere Mitjà, havia un bar que es deia Fist, que el portava el Delfí Ramírez,
sí.
I algú davant del bar va pintar un grafiti que deia... música triste para gente feliz. Potser això, en relació al que em preguntaves feia una estona de la frivolitat, diu moltes coses.
Recordo, dissenyes o treballes?
Concretament, aquesta cançó ens porta a un recordo que diu «Recordo que vaig ballar Without You amb la Gisela al Balalaika». Això ho hem d'explicar. La Gisela encara parla amb tu?
No, fa moltíssim temps que no la veig.
I el Balalaika, tu quan hi anaves? El Balalaika era una discoteca que hi havia a la plaça Adrià. El Balalaika per tu va significar alguna cosa molt especial? Perquè, clar, és l'única cançó que no és dels 80, de les que jo he recopilat, que és dels 70, però, clar, era una lenta. O sigui, això vol dir que tu vas anar a discoteques on encara posaven lentes?
Això és el principi, fins i tot m'atreviria a dir que potser era el 79 o el 80. No estic segur. I s'anava ja a veure si es feia tilintilint, no? I la Gila Zela, doncs, va fer tilintilint. I, òbviament, no té res a veure amb l'Estudio 54, però després aquesta noia sí la vaig trobar a l'Estudio 54.
Ah, veus? Josep, a part del llibre, tu has escrit bastants relats eròtics que t'han publicat ja en forma de llibre o columnes o articles a publicacions com Penthouse, Playboy i d'altres. D'on et ve aquesta capacitat? Perquè tu no vols que ningú digui Josep Roca escriptor, no? La intenció no és literària, per exemple, d'aquest llibre.
No, la veritat és que soc creatiu publicitari, escric perquè d'alguna manera ho necessito, no sé com dir-ho, però m'interessava el tema eròtic per casualitat, perquè és un dels records que surt al llibre, que vaig tenir la sort de conèixer un Pedro Balart, que en aquell moment era el director de Penthouse a Barcelona, i un dia en una agència de publicitat on treballava estàvem una mica ociosos i vaig escriure un relat i li vaig enviar per fax. I penso que va trigar com uns 15 o 20 minuts en trucar a l'agència i em va dir, tens més relats com aquests? I llavors, a partir d'aquí, no sé per quin motiu, em vaig anar introduint en el món aquest de la literatura eròtica. Però no sabria explicar-te perquè em va portar això.
Recordo el menjador hivernacle de vidre de la Fuet. Of your eyes turn red, the calendar on your wall is ticking, the days off you've been reading.
L'altre de les veus emblemàtiques dels 80, la de Matt Johnson, D.D., i aquest D.D. Escolta'm, la Zuleta, que era un restaurant?
La Zuleta era un restaurant, efectivament.
I quina era la seva peculiaritat, allò que el distingia d'altres?
Bueno, era, diguem, la Barcelona va tenir el disseny aquest que tots els bars, tots els locals tenien el seu punt de disseny i s'havia fet coses molt interessants, des del primer bar com el Metropol, fins i tot el Policia o el Líquid, que era bars l'Universal també. La Fuleta era un dels restaurants que tenia un disseny, un interiorisme preciós.
Mira, de fet, ara que mencionaves l'Universal, recordo que ja fa uns anys vam parlar amb Cesc Montseny, que era un dels propietaris de l'Universal, i va publicar també un llibre que rememorava aquelles nits dels anys 80. De vegades dona la sensació que la gent que va viure la joventut, com els que la van viure als 70 o als 60, no ho sé, de cop dieu o penseu que tot el que va venir després de la vostra joventut o de la nostra joventut ja no val res. I això em transporta molt al discurs dels nostres pares, no? Que deien, és que aquests d'avui dia... Tens aquesta sensació d'aquest una mica com el pare de... Llavors que dius, no us heu enterat de res, perquè nosaltres sí que vam viure allò, i això no acaba sent una mica segons com, entre cometes, que es pos?
Et mentiria si et digués que no és veritat. Sí que és cert que, clar, sembla que l'època que tu has viscut és la millor.
Ja, clar.
I a partir d'aquí sembla que el que fan els altres dius no val res. Jo no diria que és que es pos, jo més diria que té aquest punt de nostàlgia i d'aquest dia que ens ho vam passar i... Desgraciadament, crec que ja no ens ho passem, no?
Ja. Un altre recordo, aquest.
Recordo la roba vintage de galó glacé quan encara no se'n deia vintage.
Si sona Sade és perquè hi ha un record que diu recordo que el Distrito Distinto vaig estar al costat de Sade. Sade és la que cantava Smooth Operator. Com va ser això? Vas atrevir a dir-li alguna
No.
No,
no, però és curiós perquè feia 3 o 4 hores abans havia vist el concert que havia fet a Estudio 54.
Ah, ja, sí, que va actuar allà, precisament. Va, i anem cap a l'últim recordo.
Recordo la Pebbles a la cabina de Distrito Distinto.
Sí, aquesta cançó de Midnight Oil, que es deia Beds Are Burning, em porta un record que m'ha fet bastanta gràcia. Explica-ho tu. On et transporta aquesta cançó i quin és el record?
Aquest record és molt curiós perquè Diagonal, la cantonada del carrer Loreto, havia un bar que es deia Final, d'un bar així amb un interiorisme molt interessant, tenia dos plantes,
sí.
I allà sempre anàvem abans o després d'anar a Universal, depèn, perquè teníem més o menys el mateix horari. I jo recordo una nit, estava allà amb un amic que després se'n va anar a casa i vaig conèixer dues noies i em van dir, diu, hay una fiesta, me van dir en castellà, diu, hay una fiesta en piso del Walden, diu, ¿quieres venir? I dic, pues per què no? I llavors pues, vam anar amb un taxi i vam arribar a un dels apartaments del Walden i recordo que la música, tal com pujàvem, ja s'escoltava des de baix. I precisament era aquesta cançó.
Home, el títol és bo, eh? Els llits que cremen. Bé, escolta'm, de tots aquests locals que enumeren i que apareixen aquests, recordo d'aquest llibre La meva ex-Barcelona, de Josep Roca, quin percentatge diries que encara és obert? Perquè jo tinc la sensació de que, si no el 100%, un 98 ja no existeixen, no?
Jo et diria dels que queden oberts queda a l'Autofood, però l'Autofood no té res a veure amb l'Autofood ara, amb l'Autofood del que surt el llibre. Queda algun restaurant obert també, la llibreria Cap i Cua, per descomptat, existeix encara.
Parlem de que són tot locals que ja no existeixen, però tu creus que si existissin, tu t'ho continuaries passant, figura que tan bé com en tots aquests recordos que s'inclouen al teu llibre? És a dir, el problema és que s'han tancat una sèrie de locals que creus que dinamitzaven l'escena moderna, que sigui, i que els que hi ara ja no serveixen?
No, o sigui, en qualsevol cas no em servirien a mi, potser a la gent de la meva generació.
Yeah.
Però sí que he tingut alguns flaixos de veure locals que tampoc existeixen, però recents, al final del llibre, apareixen 3 o 4, com ara a la cocteleria Mutis, del Quim Díaz, a l'Estep, que era una discoteca que estava al carrer Intensa, bàsicament de música africana, però amb un disseny, amb un interiorisme molt, molt de Nova York, i per moments em van recordar això, però òbviament ja ni la situació, ni l'edat, ni fins i tot la música ja té res a veure.
Yeah. Jo és un llibre que el tindria a la tauleta de nit, perquè és allò com una bombeta que se t'encén de cop, obres qualsevol pàgina i et trobes, recordo l'anunci de premsa, si no has estado en Tocs, no has estado en Barcelona, per exemple. O una que m'ha encantat també, que és una de la pàgina 67, concretament, en el que diu, recordo una noia a l'Universal que portava una samarreta amb la frase My boyfriend thinks I'm sleeping. El meu nòvio o la meva parella pensa que estic dormint. Que és una samarreta extraordinària per sortir de nit, certament. Escolta'm, la sensació que pot tenir algú després de llegir aquest llibre és dir, Josep Roca era un juerguista però de primera divisió, o era el rei de la farra, o una cosa així. Et molestaria que algú pensés o deixés o tingués la teva imatge només basant-se en aquests testimonis de bars, locals, la Barcelona nocturna, festes, drogues, begudes, etc, etc?
No és la descripció exacta, però sí que et diria que en aquell temps sí, era un juerguista, però com ho podíem ser tots? Perquè el que ens agradava era sortir. A partir d'aquí, hi ha qualsevol altra etiqueta que es pugui penjar, la gent que em coneix pues, sap. I no veig jo necessàriament l'etiqueta de que fos més un juerguista, sinó m'ho anava a passar bé, ens ho passàvem bé tots, i també hi havia allò que al final arriba un moment amb allò que t'explicava al principi, sí, que aquesta ex que em separo d'ella o ella em deixa, però de mutu acord, no? Perquè ja cadascú segueix el seu camí, aquesta ex-Barcelona. Sí que et diria que va arribar un moment que ja ets més espectador que actor.
Ja. Bueno, això també ho podria ser ara, espectador. És que actor...
Bueno, ara ja... Que...
Podries continuar sent espectador de la, de, diguéssim, de les festes i de les juergues que es munten, home, no ara en aquest any ni el passat, però sí que es muntaven fins al 2020, no? Tu tens un molt bon record dels anys 80, però hi ha persones que poden dir, bé, i quin és el llegat de la dècada dels 80 en la societat actual? És a dir, què creus que ens han deixat els anys 80 que encara avui dia... sigui valuós i que creus que ja romandrà en la història per sempre. Què és l'essencial que creus que és el llegat de la dècada dels 80, concretament a Barcelona?
Des del punt de vista, diguem, professional, jo et diria que el disseny ha perdurat i va crear una escola, l'interiorisme va crear una escola i a partir d'aquí la música és per tots els gustos. Hi havia música que estava molt bé i hi havia música que era realment infumable. Yeah. Però jo, si em tingués que inclinar per alguna cosa, em quedaria, òbviament, pel disseny gràfic,
yeah,
i per l'interiorisme.
I del comportament de les persones, creus que hi ha tics que s'han mantingut en el temps i que avui dia gent jove pot repetir o que, sense saber-ho, doncs poden ser hereus d'aquests tics, d'aquestes coses del comportament social de la gent?
Aquí ja tinc més dubtes perquè recordo que en aquesta època hi havia gent que es barrejava de qualsevol